Bé, a continuació al Via Lliure volem parlar de ciència. Ja sabeu que al nostre programa la ciència sempre ens ha interessat, que fins ara n'havíem parlat i durant moltes temporades amb el professor Josep Català, que com sabeu va morir fa unes setmanes, ho vàrem explicar en el programa. I clar, ens vàrem trobar en una circumstància estranya, perquè per nosaltres ciència era equivalent a Josep Català. I quan va morir d'aquesta manera tan sobtada el Josep vam dir, què fem? Però ens vam trobar amb que nosaltres volíem continuar abordant aquests temes perquè considerem que són d'interès i creiem que se'n parla poc als mitjans de comunicació i ha estat una característica del Via Lliure. I ens vàrem recordar aleshores d'un convidat que ha passat en un parell d'ocasions pel programa. És el Salvador Massip, és un científic reputat que ha escrit un parell de llibres i per això nosaltres l'hem conegut. I escolta'm, que el vam trucar i tot i estar ell ara en aquests moments a Gran Bretanya, perquè estem fent aquesta entrevista a distància, no ens estem veient les cares amb ell, doncs ens va dir que sí, que encantat d'agafar aquest repte i de col·laborar amb nosaltres. Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Ens fa molta il·lusió de tenir-te amb nosaltres.
A mi també.
Deixa'm que els recordi els oients una miqueta el teu currículum, per situar-te una mica. El Salvador Massip és metge, doctorat en genètica molecular, vas treballar a Nova York fent recerca sobre el càncer i des de 2008 dirigeixes un grup de recerca a la Universitat de Leicester al Regne Unit. I els llibres que has escrit, ho dic perquè si la gent els vol buscar, doncs que se'ls apunti, Immortals, Sants i Perfectes, o, aquest és l'altre, Les grans epidèmies modernes. Aquest va ser l'últim que vas escriure. Que no sé si estàs escrivint algun altre llibre, tu, ja.
Sí, sí, no paro, ja estic pensant en el següent.
Això no m'ho havies explicat, Salvador. Ja en parlarem. Sí. Avui, però, per entrar en matèria i per estrenar aquesta primera secció de ciència amb tu, volíem parlar del pentotal sòdic, perquè la setmana passada van sortir unes quantes notícies durant aquests últims dies. És aquest anestèsic que s'utilitzava com a ingredient bàsic per les injeccions letals als Estats Units i va ser notícia, recordo el passat cap de setmana que en varen parlar, perquè Itàlia, que és on es produïa aquest pentotal, va dir que no volia continuar venent-lo als Estats Units si anava destinat a aquesta finalitat. I vam dir, doncs, escolta'm, aquest tema a ciència. Explica'ns, Salvador, què és exactament el pentotal sòdic.
Mira, això del pentotal és un fàrmac que va ser descobert als anys 30 i és el que se'n diu un barbitúric. Els barbitúrics, bàsicament, el que fan és que et deixen inconscient. Són una família de fàrmacs que t'adormen. Per això s'han usat com a sedants, com a ansiolítics i, sobretot, com a anestèsics, depenent de la dosi que el dones. La gràcia del pentotal és que et deixa inconscient en un minut. O sigui, un cop t'injecten el pentotal et quedes fora de joc molt ràpidament.
Però és com un... O sigui, quan tu dius barbitúric, és com un somnífer.
Sí, més o menys. Sí,
somnífer molt fort, diria.
Exacte. Depèn de la dosi que li posis. Si li poses una miqueta, pot servir això com a somnífer o com a sedant. Si vas augmentant la dosi, pots arribar doncs, a ser això bo per l'anestèsia.
Uh-huh. I aleshores, en la injecció letal aquesta, posaven el pentotal per adormir els presos i injectar-los altres coses, o com funciona? O com...
Exacte, és complicada la història del sistema que fan servir els americans per matar els seus presos, és una mica complexa. Perquè, en teoria, el pentotal mateix ja pot matar. O sigui, si incrementes prou la dosi, tots els barbitúrics poden arribar a ser mortals. Per això s'han retirat una mica del mercat i s'usen altres alternatives. Per exemple, les benzodiazepines és una família de fàrmacs que és més segura en aquest sentit. Llavors, els americans els que fan és, primer, injecten pentotal per adormir el seu pres. Llavors, això en teoria podria causar un coma i matar-lo, però per assegurar-se, després li posen una altra injecció d'una cosa que es diu bromur de pancuroni.
De pancuroni.
Exacte, això és un derivat del curare. La idea és que amb això causes una paràlisi muscular. Per tant, el pobre es queda paralitzat i en teoria això també podia matar per si sol perquè t'impediria respirar. Però no en tenen prou amb això.
És molt angoniós, eh? Ah, i encara afegeixen més...
Sí, clar, per assegurar la jugada encara posen una tercera injecció, que és el clorur de potassi, que això en teoria el que fa és parar el cor. O sigui que si no et mors pel pentotal o pel pancuroni, et mors pel potassi.
I ells ho noten? És a dir, quan es posen aquest barbitúric del pentotal, queden adormits i sense sensibilitat?
Clar, aquest és un dels problemes. Això és un invent, l'invent aquest de la injecció letal. Se la va empescar un metge que es deia Jay Chapman, als anys 70. I en teoria ho va aprovar un anestesiòleg. Però és que el fet és que ningú va fer estudis, diguéssim, per veure si això realment era com aquest metge deia que funcionava. Llavors, Llavors, l'any 2005 es va començar a fer uns estudis més seriosos i es va començar a proposar que les dosis de pantotal que s'usaven no eren suficients per adormir la persona. Clar, això és un problema molt gros, perquè en teoria aquesta persona s'havia quedat inconscient, però si es queda paralitzada per culpa del pancuroni i després li posa el potassi, doncs si no s'ha acabat de dormir al principi se n'entera de tot el que està passant.
Uf!
I això és molt desagradable.
Clar, home, perquè el que passa que no pot expressar-ho, perquè està paralitzat. Però
imagina't.
Imagina't, ho
estàs
vivint
tot. Estàs estirat, notant tot el que et passa i no pots dir-ho. I a més, es veu que això del potassi fa bastant de mal. O sigui, a part de parar-te el cor, doncs provoca una sèrie, una reacció, una cremor, que diuen, no? I clar, hi ha la por, doncs, això, que totes les persones que han estat matant amb aquest sistema els últims 20 anys, doncs han estat patint més del necessari. Se suposa que això havia de ser un sistema humà per matar sense dolor i tot això, però pot ser que no sigui el que es pensaven.
És que clar, primer que sistema humà per matar, vull dir que ja és com una...
És una mica contradictori, oi?
Una mica, per mi és contradictori, perquè per mi humà és defensa de la vida, no és matar, però ja sabem que, mira, que tenim aquests dos vessants. I aleshores, el que a mi m'estranya, Salvador, és que això es fabriqués a Itàlia. O sigui, que és curiós que injectant ells doncs, aquests compostos no ho fessin als Estats Units. Això es fabricava a Itàlia i després Gran Bretanya i també Alemanya han dit que ells tampoc no pensen fabricar el pentotal.
Clar, la història és que per aprovar el pentotal que s'usa en les injeccions letals s'ha de fer una sèrie de proves i passar una sèrie de problemes legals i només una sola companyia als Estats Units havia fet això, o sigui, només estava utilitzada una companyia. I aquesta companyia, casualment, havia traslladat les seves fàbriques a Itàlia. Llavors, clar, quan els italians s'han adonat de per què serveix el pentotal que estan subministrant aquesta fàbrica, que no l'usen per fer anestèsia, sinó per matar la gent, doncs han decidit doncs, que no, que això no era una cosa ètica. Com dius tu, això de matar la gent és una mica bàrbar.
Ara suposo que ja veuràs que els Estats Units s'empascaran un altre. Vull dir, no crec que aquí s'aturi la pena de mort perquè a Itàlia s'hagi negat a fabricar aquest producte.
No, suposo que no, trobaran alternatives, desgraciadament, sí.
I el pentotal, aleshores, a banda de tenir aquesta utilitat, s'utilitza també en clíniques, per anestèsia, em refereixo, abans d'una cirurgia?
Sí, cada cop menys per això, perquè hi ha altres substituts que són millors, però la idea és que quan fas una anestèsia hi ha dues fases, no? Primer és el que diu la inducció, que és la primera fase de dormir el malalt, i després és el manteniment, perquè es segueixi a dormir tota l'estona. En aquesta fase de la inducció s'usava bastant el pentotal, per això que dèiem abans, que actua molt ràpidament, no? Llavors podia deixar fora de joc ràpidament el malalt i passar ja directament a l'operació. Però ja et dic, és una cosa que no s'usa ja en la majoria dels llocs, ja no s'usa.
I com és que et deixa dormit, això? O sigui, com una cosa que t'injecten t'adorm, pa, immediat.
Doncs és
on
una...
va parar?
És... on va parar?
Clar, jo dic, o sigui, perquè clar, t'estan... O sigui, és que no entenc com actua això per deixar-te així fora de joc tan ràpid.
És complexa, però a veure, si mirem d'explicar-ho d'una forma així senzilla. Un cop t'entra la sang, acaba arribant al cervell, no? Llavors, allà al cervell, els barbitúrics, sobretot el pentotal, el que fan és inhibir un receptor que hi ha al cervell, que es diu GABA. Perdó, no inhibir, sinó excitar aquest receptor. Aquest receptor el que fa és deprimir el sistema nerviós. És a dir, quan aquest receptor està activat, és com que t'entra això a la soneta i et vas quedant una miqueta així d'atontat.
I aleshores ja, clar, t'entra la son, pam. I aleshores això t'ho injecten i pot ser en qualsevol part del cos, diríem.
Sí, t'ho han de ficar a la vena només.
A la vena.
Aquest era un altre dels problemes.
Va molt ràpid, o sigui, que fins al cervell va molt ràpid la sang,
ah,
no?
Ah, sí, sí, que clar, això en qüestió de segons ja el tens al cervell ja... i en qüestió de menys d'un minut ja actua.
Però aquest... tot, qualsevol cosa que ens injectin en vena va al cervell tan ràpid, tot, sí?
Sí, sí.
Tot
sí,
va
sí,
tan
sí.
Ràpid.
Per això algunes drogues, per exemple, com l'heroïna o així, s'injecten perquè tenen l'efecte molt més ràpid i més potent.
Clar, veus? És que són coses, eh? Són coses curioses. I en canvi, per exemple, quan et posen una injecció anestèsica tipus l'epidural, quan hi ha gent que ho escull, molta gent, a l'hora de parir, no te l'injecten en qualsevol part del cos, te l'injecten aquí a l'esquena, a la medula òssia, no?
Clar, perquè l'epidural el que estàs intentant és adormir només una part del cos, no tot. Si qualsevol cosa que fiques a la sang va tot arreu del cos.
Clar, quedaríem... O sigui, si ens posessin l'epidural via intravenosa, ara la gent que és meticulosa amb aquestes coses de la sang ja estarà mig desmaiada per casa, eh? Perquè avui hem començat amb un tema així una mica gore.
Home, era pitjor. Però... la part de les morts per la injecció,
sí,
era una mica pitjor. Això era, encara està
era
bé,
pitjor,
no?
Era pitjor. Però vull dir que si l'epidural ens la posessin amb un gota a gota, diríem, quedaríem adormits tots.
Seria una qüestió de controlar les dosis, perquè clar, és diferent intentar dormir tot el cos que només una part, però en principi si poses directament a la sang, l'efecte és general.
Clar. I per què és perillosa l'anestèsia?
Clar, perquè és qüestió de dosi. Quan tens un fàrmac com aquest, com el pantotal, per exemple, que a dosis petites et deixa això una mica adormit, a dosis mitjanes et deixa cau i a altes dosis et mata, doncs clar, has de trobar el punt exacte. Si et passes una mica, doncs pots tenir problemes seriosos. I això és el que passa una mica també amb el de les execucions aquestes que dèiem. Però al contrari, si la dosi no és suficient, doncs es queda el malalt mig despert. I com que als Estats Units no tenen realment anestesiòlegs que estan controlant què passa quan els estàs injectant la injecció, això és el que
clar, era molt complicat.
Crítiques, clar.
Escolta'm, ja per acabar, perquè ara de seguida farem un top 5 de notícies científiques que han tingut lloc i que han estat importants durant aquest mes, però abans d'això, el pentotal, és cert que es va utilitzar com a sèrum de la veritat?
Sí, una de les coses bones en teoria que té el pentotal és que és el famós sèrum de la veritat. No funciona ben bé com veiem a les pel·lícules, no? Allò que t'injecten i de cop i volta ho xerres
tot. Ho dius tot.
No és ben bé així. O sigui, la idea del pentotal és com que una mica t'atonta, et deixa una mica baix el nivell del cervell, fa que mentir sigui més difícil, perquè en teoria s'ha estudiat que dir mentides costa més que dir la veritat.
Clar, has d'estar més concentrat.
Exacte.
Estàs enganyant. Aleshores, suposo que necessites una concentració especial, que no pas quan dius la veritat que surt ràpid, tal com raja.
Exacte. Imagina tu que estàs mig adormit i llavors et pregunta una cosa difícil, és intentar mentir, doncs pots costar una mica més.
Clar, aleshores més... és amb una dosi molt petita.
Clar,
perquè
clar.
No quedis prou adormit, però sí que quedis atontat.
Clar, perquè si no s'adorm la persona i no serveix per res, clar. No és fàcil. A més, diuen que el pentotal et torna més xerraire, no? És com que, de fet, té un efecte semblant a l'alcohol, que desinhibeix i et fa parlar més.
Oh.
També això el que passa a vegades a les anestèsies, quan poses al principi un barbitúric a una persona
sí,
perquè s'adormi, comencen a dir tonteries i a dir la veritat.
Però passa una cosa, eh? Ja, les tonteries que dius quan te la comencen a posar i després quan et despertes, que tens uns somnis, tornes com d'un... O sigui, hi ha gent que té uns despertars, però molt estranys, eh?
Sí, sí.
I traumàtics. Hi ha gent que com dona patades, unes coses... No sé si li passa a tothom. Jo conec alguns casos de gent que m'ho ha explicat, això.
Cert. Tots són efectes secundaris, una mica de remenar el cervell, no? Quan comences a connectar i desconnectar coses, no saps ben bé què passa allà dalt.
Clar, i després s'ha d'eliminar tot això, que també fins que elimines del tot l'anestèsia triga el seu.
Exacte.
En fi, anem a pel top 5?
Som-hi.
Doncs vinga, va.
Número 5. Aprovat un nou assaig de teràpia amb cèl·lules mare embrionàries.
A veure, explica'ns, Salvador, nou assaig de teràpia amb cèl·lules mare embrionàries. On s'ha portat a terme aquest assaig?
Això als Estats Units, i és només el tercer que s'ha provat. La gent es pensa que això de les cèl·lules mare embrionàries és una cosa que ja fa temps que funciona i que ja pots usar per tractaments, però no ben bé. Aquest és un tractament contra una causa de ceguesa, una cosa que es diu degeneració macular, i és només el tercer aprovat.
I aleshores, en teoria...
Hem de veure què passa. O sigui,
ara estan provant-ho. No hi ha resultats encara,
Fins que no sapiguem com ha funcionat, no es començarà a pensar si es pot aplicar en general.
Número 4. S'ha descobert la galàxia més llunyana.
On està? A quina distància, aquesta galàxia?
Està molt lluny. A 13.200 milions d'anys llum, que és l'altra punta de l'univers.
Això quan ho dius és que costa d'assimilar-ho, eh?
Ah, sí,
13.000...
Sí.
O sigui, si viatgéssim a la velocitat de la llum, fins a arribar a aquesta galàxia trigaríem 13.200 milions d'anys.
I quan arribéssim igual ja no hi havia ni galàxia, clar.
Exacte.
Perquè...
Clar, és que potser hi ha mort.
Sí.
Potser ens arriba la llum de fa... Clar, és que quan nosaltres rebem la llum d'aquesta galàxia, va sortir d'allà fa 13.200 milions d'anys. Vés a saber
sí.
si encara hi és.
Vés a saber què ha passat, clar.
I això com s'ha descobert?
Doncs amb el telescopi Hubble aquest, que
mirant,
al final han dit, ostres, què és aquesta taqueta que hi ha aquí? I allà estava una galàxia.
Però clar, això ja està a prop del Big Bang, no?
Sí, diuen que el Big Bang té només 13.700 milions d'anys.
Per això?
Aquesta és una de les primeres galàxies que es va formar.
Oh, interessant. Això ho comentarem també el dia que vingui el Rafael Clemente, que és expert en temes de l'espai. Uh-huh. Ja ho comentarem amb ell perquè segur que se li pot treure més suc. Vinga, més!
Número 3. Pollastres transgènics per lluitar contra la grip aviar.
Això sí que necessitem que ens ho expliquis.
Aquesta
què vol
és
dir
fantàstica,
això?
Sí. Doncs mira, gràcies a la manipulació genètica han aconseguit crear uns pollastres que encara que agafin la grip no la contagien els seus companys del corral.
Ah.
Això és fantàstic, perquè clar, un dels problemes que tenim amb la grip és que això de la grip aviar, que fa uns anys que havíem sentit, hi ha el perill de que la grip que tenen els pollastres passi als humans i creï problemes seriosos. En aquest sentit, aquests pollastres impedirien això.
Però clar, què els hi han posat a dintre? Perquè jo a mi no sé si em faria gaire gràcia menjar-me el pollastre aquest.
Aquest és el problema. Tenen un gen extra que no tenen els altres pollastres i això ja sabem que la cosa dels transgènics no està molt acceptada a alguns llocs com a casa nostra.
Però s'han fet proves amb gent que l'ha consumit? Hi ha el pollastre aquest?
No.
Encara no.
S'han fet proves amb altres materials transgènics que s'han consumit i en principi no afecten per res a la salut humana.
Número 2. Un possible tractament nou contra la sida.
Com funciona?
No, aquest és molt interessant i realment sembla que pot ser una cosa molt important. Estem a fases molt inicials, són els primers estudis. El que han fet aquests científics és posar uns trossets d'ARN que l'injecten i un cop circula per la sang destrueix específicament el virus de la sida i després entra les cèl·lules infectades i el destrueix allà. Això s'ha fet amb ratolins només i és bastant diferent de com funcionen els tractaments actuals i en principi podria ser menys tòxic.
ARN, que no és ADN.
No, és una forma diferent d'àcid nucleic, que és una variant, diguéssim.
I després no es queda aquest ARN dintre del cos i pot fer de les seves?
No, al contrari, resulta que desapareixen els efectes en menys d'una setmana.
Ah.
És a dir, hauria de ser un fàrmac que s'hauria de prendre de forma continuada, com els mateixos que tenim ara.
Aleshores, de moment amb ratolins, però amb resultats prometedors.
Molt prometedors, jo crec que pot ser una de les coses importants en els propers anys en el camp de la sida.
I arribem al número 1 d'aquest top 5.
Número 1. Les noies netes es posen més malaltes.
A veure, què significa això?
Aquest és molt important.
Aquí en el nostre programa som molt netes totes i quan ens hem assabentat d'això ens hem quedat amb una cara, però què vol dir?
Ja podeu anar corrent cap al metge perquè això no és foixa de ser tan net.
Home, la higiene és important, eh, Salvador?
Sí.
No em diguis que no.
Mira, això us explico. Ja se sap, fa temps que se sap, que les dones pateixen més d'asma, d'al·lèrgia i de totes aquestes malalties que es diuen autoimmunes, que són per culpa del sistema immunitari, no? Els homes estem una mica més millor en aquest sentit. Hi ha hagut un científic ara que ha proposat que la raó d'això és que les nenes petites no s'embruten prou.
Ah, llavors, que són més fines.
Clar, exacte.
Aleshores no entren en contacte amb bacteris i amb microbis.
Això mateix. Els nanos, com que són més barroers, no tenen tant problema i estan tot el dia en contacte amb les bactèries del terra i el que sigui. I això, els primers anys de la vida, és important per ajudar a que el teu sistema immune es desenvolupi bé. Llavors, les nenes s'estalviarien aquestes primeres infeccions i això a la llarga podria tenir certs problemes.
O sigui, conclusió, a partir d'ara, embruteu-vos, nens. Claro. Visca la brutícia, que fareu el que el sistema immunitari es posi en forma.
Això, deu rentar menys les vostres filles i obligar-les a revolcar-se més una mica en la
Ai. Per cert, que, mira, ara que estàs dient això, demà entrevistem un expert en immunologia. I em quadra molt, amb tot el que clar és que realment tot el sistema immunitari, és veritat que es desenvolupa en la primera fase de la vida. Si no es desenvolupa bé, cagada.
Tot això són teories, encara. O sigui, això s'hauria de comprovar encara. Per tant, no, jo no correria ara a embrutar-me. No.
És una teoria. No, però que el sistema immunitari es desenvolupa en la primera etapa de la vida,
això sí que
va a missa, eh?
Això se sap, sí.
Doncs escolta'm, Salvador, que ha estat un plaer estrenar aquesta secció de ciència amb tu. Esperem que t'hagis passat igual de bé que nosaltres.
Sí, i tant, com sí.
I et citem d'aquí a un mes per tornar a parlar de més notícies que siguin d'interès per explicar-les com cal als nostres oients, d'acord?
Perfecte, molt
bé. Una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu.